Aquí comença Onda Libre. Bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més el programa Onda Libre a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada de Barcelona. Com tots els diumenges, Onda Libre s'emet en directe de 12 a 2 quarts de 2 i té remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia, en el mateix dial, el 91.4 de la FM de Barcelona. I per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana, ho podeu fer a través de la plana web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Allà trobareu totes les indicacions per poder escoltar la ràdio a través de la seva emissió per internet. Les vies de contacte amb el programa són el número de telèfon per poder-nos trucar en directe, que és el 93-317-73-66, 93-317-73-66. Això és el número de telèfon per poder-nos trucar en directe a l'estudi durant l'hora i mitja d'emissió del programa i poder dir la vostra opinió o participar en el tema que estem tractant. També teniu una altra forma de contacte, que és a través de l'e-mail, que ens podeu fer arribar al vostre correu, a través del nostre correu electrònic, que és ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. I el programa també el podeu escoltar a través d'internet al blog que hem habilitat per anar penjant els programes i que us els podeu descarregar al vostre ordinador i escoltar-los sempre que vulgueu. Allà també ens hi podeu deixar els vostres suggeriments, missatges en forma de pòsits virtuals, com si diguéssim. La direcció d'aquest blog del programa és www.espaialliberat.blogspot.com, espaialliberat.blogspot.com, tot junt, no és punt, sinó espaialliberat.blogspot.com. I bé, una vegada donades ja les dades del programa, anem amb una pausa musical, amb un intermig musical, per començar a calentar motors. Recordeu, esteu a Onda Libre tots els diumenges a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad. Y se decidió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Un año más, Santo Tomás.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. No me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos.
Bé, doncs el programa d'avui el dividirem en dos parts. La primera, bueno, diguem, en tres parts, millor dit, sí. La primera serà una breu reflexió sobre quina és l'estructura socioeconòmica d'aquest país. I quan dic país em refereixo a tot l'estat espanyol. I a partir d'aquesta reflexió, doncs, fer com si diguéssim, la introducció al tema d'avui, que és el de la proposta que ha llançat, entre d'altres, a la societat civil, a Esquerra Unida i Alternativa, per una reforma de la llei electoral. En base als resultats de les passades eleccions generals del 9 de març, que van donar uns resultats que no reflectien a nivell del Parlament per res quina és la veritable correlació de forces polítiques, això en el plànol més institucional, ni tampoc quina és la veritable intencionalitat de vot de la ciutadania, que és majoritàriament un vot d'esquerres, tal i com il·lustra un article que ha escrit el doctor Vicenç Navarro, la Marta Tur i la Maria Freixanet a Le Monde Diplomatique, d'allà fa uns mesos, i que en farem lectura i ens servirà com a reflexió prèvia a l'entrevista que vam realitzar a una de les responsables d'aquesta campanya per la reforma de la llei electoral d'Esquerra Unida i Alternativa. Bé, la tercera part del programa serà doncs la part de l'agenda i de les notícies. En aquest cas parlarem sobre les amenaces d'acomiadaments i d'expedients de regulació que està plantejant l'empresa Ford a Almofases. Doncs aquests són els temes d'avui a Onda Libre. Bàsicament, l'eix temàtic és, l'eix dinamitzador serà la reforma de la llei electoral i fer un anàlisi de quina mena de llei electoral tenim actualment i com beneficia això als interessos del capital i manté un sistema de bipartidisme que exclou qualsevol mena de possibilitat de transformació per vies polítiques i democràtiques d'aquest propi sistema capitalista. Doncs comencem a fer aquest petit bosquejo, aquesta petita reflexió, il·lustració sobre quin és el panorama socioeconòmic a l'estat espanyol. A l'estat espanyol es calcula que hi ha uns, durant l'any 1996, en quant a grans monopolis a Espanya, estan controlats, o sigui, grans monopolis s'entén el gran capital d'aquest país, les grans empreses, aquelles que cotitzen a l'IBEX o que són les que es tenen en compte per calcular quin és el producte interior brut del país, doncs es calcula que estan en mans de 395 persones físiques. Aquests són els amos del capital en aquest país, 395 persones. D'aquestes 395 persones, 300 pertanyen a una monopoli familiar, és a dir, que d'aquestes 395, 300 persones han accedit al capdavant d'aquest conglomerat empresarial per ser fills de qui són. D'aquestes 300, doncs, podem dir que els monopolis són de tipus personal, és a dir, no ens podem creure aquesta fal·làcia del lliure mercat, ni molt menys. La funcionem encara com en l'antiga aristocràcia, de tipus feudal. A l'any 1996, teníem a 695 persones com a propietàries directes dels monopolis i de les quals 300 eren aquests monopolis familiars. Si hem fet referència a que aquest ús i herència dels monopolis s'assemblava molt a el que eren les pràctiques de tipus feudal, amb l'aristocràcia que heretava els seus fills, heretaven els títols dels seus pares, doncs anem a veure quin és l'estat també de la noblesa, perquè aquesta continua en aquest país, en aquest estat. Encara hi continua havent-hi noblesa i amb un important pes econòmic i polític. Doncs parlem de la noblesa de primer grau. El 1988, el total de títols nobiliaris en ús legal a l'estat espanyol ascendia a 2.683 títols nobiliaris, ostentats per només 2.078 persones. És a dir, una persona, una mateixa persona, fa ostentació de varis títols nobiliaris. A finals de 1992, el total de títols nobiliaris eren 5 títols de la Casa Reial, 4 ducats, 1 comte, 404 grans d'Espanya, 144 ducs, 140 marquesos, 99 comtes, 6 vizcomtes, vascomtes, vaja, 6 barons, 6 senyors i 6 grans personals, 6 grandezas personales. Hi havia 2.531 títols del regne, 3 dignitats i privilegis i 31 títols estrangers. Com a noblesa de segon grau, és a dir, que poden ostentar el mateix títol nobiliari, però va associada a una renda i a unes propietats menors, tenim a 1.155 marquesos, marqueses, a 786 comtes, 130 vescomtes, 159 barons i 5 senyors. Com a grans propietaris terratinents, que són aquests nobles, teníem que el 1931 hi havia 66 grans terratinents, que evidentment també eren nobles. Però és que el 1996 només hi ha 189 persones, segons la llista censal oficial, per hectàrees. És a dir, hi ha més terratinents, però doni-do, només 189 nobles són els grans terratinents d'aquest país. Un d'ells, la senyora duquesa d'Alba, que és la més mediàtica, però n'hi ha molts d'altres, com aquell duc de Fèria, que va ser jutjat per abús de menors. I que dita Maritxalar, que acaba de dir que consum cocaïna habitualment, o esporàdicament, és igual, a mi això... Bé, això és la catadura moral. Però si estem parlant de quina és la seva situació socioeconòmica i, per tant, què és el que estructura la propietat al camp, el 1996 teníem a 189 terratinents. És interessant comparar del 31 al 96 del segle passat com s'ha elevat, en quina poca proporció s'ha elevat el número de terratinents. Seguim amb dades. El total de la burgesia espanyola durant finals de la dècada dels 90 del segle XX, a l'estat espanyol estava composada, ja ho hem dit, per 695 grans monopolis, 300 d'ells monopolis familiars, 2.793 títols de noblesa de primer grau i 2.135 títols de noblesa de segon grau. Entre la diferència entre primer grau i segon grau, ja l'hem dita. El que passa és que també hi ha una mena de títol nobiliari associat al primer grau, que vol dir con grandeza, i el segon grau és sin grandeza. I 189 grans propietaris terratinents. amb el que en total es suma un total de 5.812 persones. 5.812 persones és l'èlit, és l'oligarquia d'aquest país, numèricament parlant, eh? No estem posant ni noms, bueno, ens poden sortir, no? Alguns noms, entre Canales, Ibarra, bueno, Duque de Rivas... És fàcil, d'alguna forma, posar-hi noms a aquesta llista, però ara només estem parlant de números, de xifres en cru. Doncs aquest total de 5.812 persones durant la dècada dels 90 del segle XX, i evidentment no hi ha tants anys de diferència, només estem a la primera dècada del segle XXI, no hi ha hagut cap mena de transformació social que permetés un canvi de propietat de la terra i dels mitjans de producció, com entre d'altres, entre l'exèrcit i els cossos i forces de repressió de l'Estat, s'encarrega també de mantenir aquest estat de coses la pròpia llei electoral, que és el tema d'avui d'Onda Libre, doncs aquestes 5.812 persones han sigut les encarregades de controlar, gestionar i decidir sobre la producció i la vida, sobre la producció per al manteniment de la vida i sobre la producció dels articles de consum i sobre el valor de la força de treball. És a dir, en definitiva, són els que han controlat la vida i la mort en aquest país. I enfront de quanta gent aquesta minoria decideix què, com, què i com es produeix en aquest país, quin ha de ser el nivell de benestar de la gent, sobre quanta gent decideix el seu benestar? Doncs, segons el padró municipal de 1996, la població de dret a Espanya, que vol dir la ciutadania, que vol dir les classes subalternes, digue-li com vulgui, i això inclou també les classes mitges, eh? Inclou també la petita burgesia. Inclou tots aquells que no conformen la gran burgesia, que no conformen el capital monopolista. Doncs tota aquesta població és de 39.652.742 ciutadans. És a dir, menys de 6.000 persones controlen la vida i manen sobre 39 milions de persones. A aquestes dades hi hem d'afegir 345 diputats del Congrés, 259 senadors i un president, a més de 46.800 policies nacionals, 70.000 guàrdies civils i 70.000 efectius d'altres cossos. És a dir, en una ràtio, en una proporció, hi ha un agent armat cada 294 obrers. I aproximadament hi ha uns 60.000 efectius de les forces armades, de l'exèrcit. És a dir, si sumem tots els altres cossos de repressió que actuen al carrer, que estan el dia a dia al costat de la ciutadania i, per suposat, al costat de la classe treballadora, veiem que aquests cossos d'actuació directa i de repressió directa a la classe treballadora, com són la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local, etc, etc, i no comptem ja tota aquesta seguretat en mans privades, és molt superior a lo que tradicionalment s'ha considerat com l'instrument de classe per excel·lència, que és l'exèrcit. Dóna que pensar, dóna que pensar. Doncs, si fem tot un recompte de totes aquestes persones que formen l'estat capitalista, que conformen la classe burgesa, en el sentit de l'alta burgesia, del capital monopolista, tenim que Si als 5.812 persones propietàries dels monopolis li sumem els 345 diputats, els 259 senadors, un president, els 46.800 policies nacionals, els 70.000 guàrdies civils i els 60.000 efectius de l'exèrcit, ens posa un total de 183.217 persones, que són l'estat burgès, l'estat espanyol burgès, que durant la dècada dels 90 del segle XX va manar sobre una població desposeïda dels mitjans de producció d'un total d'aquesta població de 39.652.742 persones. Només ens resta dir que si a la població total d'Espanya se li treu la part de la població que pretén ser posseïdora dels mitjans de producció de vida, només ens resten 39.469.525 persones que estan desposseïdes de tot mitjà de producció. És a dir, que l'únic que tenen per poder viure dia a dia és la seva pròpia força de treball. Sigui qualificada o no, però és la seva pròpia força de treball en forma d'assalariats. És aquesta força de treball, és aquesta classe treballadora que, segons algunes teoritzacions, ha desaparegut i amb ella la lluita de classes, la que es veu sotmesa als capricis, a les necessitats sempre opressives d'aquestes 183.000 persones, que són les que conformen l'estat burgès espanyol. Només dic que aquestes dades s'han extret de publicacions oficials del propi Ministeri d'Economia i Hisenda. I ens agradaria acabar aquesta introducció, aquest esborrany de quina és la situació socioeconòmica de l'estat capitalista espanyol, amb una cita d'un dels seus insignes representants, com és Emilio Botín, el president del Banco Santander, que l'any 1975 no es va estar de dir, i citem textualment: "No se engañe, joven, en este país ricos, lo que se dice ricos, somos muy pocos". Recordeu, esteu a Onda Libre, a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona. Ens podeu trucar en directe al 93-317-7366. doncs ens atem ja a la segona part de... que dèiem que bastiríem avui el programa, que era un extracte, llegir quatre pinzellades de lo que va ser una reflexió feta pel doctor Vicenç Navarro en col·laboració amb la Marta Tur i la Maria Freixanet, que són investigadores i, bueno, que respectivament són catedràtic de Ciència Política i Polítiques Públiques de la Universitat Pompeu Fabra, i les altres dues són investigadores del Programa de Polítiques Públiques de la Universitat Pompeu Fabra. Qui vulgui consultar, perquè nosaltres aquí, per espai de temps, no podem... I a més, perquè realment no ho trobem necessari. No us llegirem tot l'article, evidentment, llegirem les parts que creiem que més il·lustra el motiu del programa, que és dedicar-lo a donar reflexió sobre quin és el nostre sistema, quina és la nostra llei electoral i quins interessos sosté aquesta llei electoral. Doncs, per qui vulgui consultar, només ens dedicarem doncs, a això, a llegir una mica de l'article. Qui el vulgui consultar complet pot consultar-ho comprant o aconseguint l'edició de Le Monde Diplomatique en espanyol del juliol del 2008, o bé consultar la plana web de Le Monde Diplomatique, on hi apareix una versió completa d'aquest article, i a més il·lustrada amb quadres estadístics i... Bé, doncs, molt més enriquida a nivell conceptual tot l'article. La plana web és www.monde-diplomatic.es. TIC és amb Q, diplomatic és amb Q, U. .es. Doncs, després de llegir aquest article, doncs, fer aquest extracte de l'article del doctor Navarro, que parla sobre la llei, que titula La llei electoral contra les izquierdes, escoltarem l'entrevista que li vam fer a la Teresa, que és la responsable d'Izquierda, responsable d'Esquerra Unida Alternativa, que està duent a terme la campanya per la reforma de la llei electoral. Como ninguna otra ley electoral en Europa, la ley electoral en España discrimina el voto de las clases populares y a los partidos de izquierdas que las representan. Nuestro sistema electoral es de los menos proporcionales. Existe un desfase muy importante entre el voto popular y la distribución de los escaños en el Congreso de los Diputados. En marzo pasado, por ejemplo, Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds recibió casi 1 millón de votos y, en cambio, solo consiguió 2 escaños. Los representantes de las izquierdas pocas veces consiguen alcanzar mayorías parlamentarias a pesar de que, casi siempre, una mayoría de electores vota a la izquierda. Cuando el dictador Franco murió en 1975, España era el país de Europa, junto con Grecia y Portugal, que tenía el mayor retraso social. El gasto público social por habitante era el más bajo del continente, con un enorme subdesarrollo de la educación, de la sanidad, de las pensiones, de la vivienda social y otros componentes del estado del bienestar que determinan la calidad de vida de la población, y en particular de las clases populares. Según la Agencia Estadística de la Unión Europea, Eurostat, España continúa estando a la cola de la Europa social 33 años después del final del franquismo. La responsabilidad de este enorme retraso social radica en el poder que las fuerzas conservadoras, tanto en su versión posfranquista como en su dimensión liberal y demócrata cristiana, continúan teniendo en nuestro país. Este dominio de la esfera política se ha traducido en una ley electoral que discrimina el voto de las clases populares y a los partidos de izquierdas que las representan como ninguna otra ley electoral en la Europa democrática. A pesar de que la mayoría de votantes ha sido de izquierdas durante casi todo el periodo democrático, los representantes de las izquierdas no siempre han conseguido alcanzar mayorías parlamentarias, dificultando las alianzas de los partidos de izquierdas de ámbito estatal. Un caso claro han sido las últimas elecciones de marzo de 2008, donde a pesar de la gran mayoría de voto de izquierdas, los partidos de izquierdas sumaron 1.486.896 votos más que los de las derechas, el PSOE no puede sumar mayoría de escaños con Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds, con lo que no habrá un gobierno PSOE-Izquierda Unida, o sea, un gobierno de izquierdas, que es la preferencia de la mayoría de los votantes del PSOE, así como del conjunto de las izquierdas, como las encuestas señalan. La causa de ello es la escasa proporcionalidad del sistema electoral. IU y CV recibió casi 1 millón de votos y, en cambio, consiguió solo 2 escaños. Nuestro estudio demuestra que Izquierda Unida y CV hubiera conseguido 13 escaños en un sistema proporcional, que sumado a los 153 que habría conseguido el PSOE, serían mayoría parlamentaria, es decir, 166 escaños, puesto que las derechas en un sistema proporcional habrían tenido 157 escaños en lugar de los 172 que obtuvieron. En España, 30 años de democracia han significado un cambio notable, pero insuficiente. España continúa a la cola de la Europa social, en parte como consecuencia de las alianzas derivadas del sistema electoral. La imposibilidad de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds de establecer su propio grupo parlamentario este año es el signo de la victoria de las fuerzas conservadoras que lideraron el mal llamado proceso modélico de transición de la dictadura a la democracia. La situación de Izquierda Unida y CV ha debilitado a todas las izquierdas, incluyendo las sensibilidades socialdemócratas dentro del propio partido mayoritario de las izquierdas, el PSOE. Es hasta posible que el PSOE se alíe con los conservadores de CiU una vez más, como ya ocurrió en 1993, y ello a pesar de que, tanto en 1993 como en 2008, el voto de izquierdas fue mucho mayor que el de derechas. Nuestra ley electoral se caracteriza por tomar la provincia como la unidad básica, otorgándole 2 escaños como mínimo indiferentemente de la población, favoreciendo por tanto aquellas partes de España, las Castillas, La Rioja y Aragón, que tienen gran número de provincias poco pobladas. Según este sistema electoral, un votante en Teruel tiene 3,5 veces más poder para elegir un escaño al Congreso que un votante de Barcelona o Madrid. La otra dimensión es la regla de Ohm, que asigna escaños de manera logística y favorece el bipartidismo, discriminando a partidos de ámbito estatal que no se concentran en zonas rurales, tales como Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds. El sesgo anticlase trabajadora, ya que ésta se concentra en las zonas urbanas pobladas, aparece claramente al escoger la provincia como unidad base del sistema, y así fue reconocido por voces del antiguo Estado dictatorial. Así, José María de Arelza, ministro de Asuntos Exteriores durante la dictadura, comentando las deliberaciones de la comisión encargada de redactar las bases de la ley electoral, señaló, y citamos textualmente: "Se ve que hay un temor a que los trabajadores se desmanden y dominen la representatividad de las cámaras. El sufragio igualitario les preocupa y quieren poner limitaciones a la igualdad numérica con trucos de toda especie". Añadiendo que todo estaba calculado para que la derecha no perdiera. ¿Y qué derecha? Hay que agradecer la candidez de un buen conocedor de lo que ocurrió. Tal propuesta, aunque rechazada por el Consejo Nacional del Movimiento, el máximo órgano del movimiento franquista, fue más tarde aceptada por tal organismo, cuando fue de nuevo presentada por el presidente del segundo gobierno de la monarquía, Adolfo Suárez, incluyendo básicamente aquellos elementos citados. En realidad, su aceptación fue la condición puesta por tal Consejo del Movimiento para su disolución, pues vio esta ley como garantía de que las derechas continuarían dominando el proceso electoral. Este gran desfase entre el voto popular y la representatividad parlamentaria, que se acentúa todavía más en el Senado, crea un gran desánimo entre los votantes de izquierdas y centroizquierdas, que ven que su voto no se traduce en políticas públicas de izquierdas, escritas en los programas electorales de los partidos, pero no desarrolladas en la práctica. Se crea así un escepticismo, cuando no un cinismo en la población, muy acentuado entre las clases populares hacia las direcciones de los partidos y hacia lo que se define como clase política, que daña la calidad del proceso democrático. El sesgo conservador del sistema electoral y el bipartidismo responsables de las limitaciones democráticas de la ley electoral son también responsables de la gran abstención entre tales clases populares. Un ejemplo de ello son las últimas elecciones, en que, más que trasvase de votos de partidos pequeños a partidos grandes, vimos un gran aumento de la abstención. Otros análisis muestran cómo la variación de la abstención es mayor que la suma de los incrementos de los dos partidos mayoritarios. Mientras que mucho se ha escrito en los medios sobre el trasvase de votos y la consiguiente polarización del voto popular, poco se ha analizado el fenómeno más importante, que ha sido la abstención de las izquierdas, mucho mayor que el trasvase de votos de partidos pequeños al PSOE o al PP. En definitiva, el sistema político dibuja un país cuya población es mayoritariamente de izquierdas, pero cuyas instituciones representativas y sus órganos de Estado no traducen esta voluntad popular. Recordeu, esteu escoltant Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona. Per tots aquells que, ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana, ho podeu fer consultant la plana web www.contrabanda.org. Allà podreu trobar la emissió per internet. Bé, doncs, havent fet un quadre de quina és la situació socioeconòmica de l'estat capitalista espanyol i de com la llei electoral bandeja, discrimina opcions polítiques que podrien iniciar una transformació d'aquest estat, de l'estructura de poder, diguem-ho així, anem a escoltar l'entrevista que li vam fer a l'Àngels Tomàs d'Esquerra Unida Alternativa, on ens explicarà, i també reflexionarem, sobre la reforma de la llei electoral que ells proposen. També al final de l'entrevista i a la pròpia entrevista es donaran les dades com per poder informar-vos molt més de què, molt més d'en què consisteix aquesta campanya de reforma de la llei electoral. Doncs escoltem aquesta entrevista que li vam fer a l'Àngels Tomàs i després continuarem en els minuts que ens restin amb el programa.
Tomàs, de la Comissió Nacional d'Esquerra i Alternativa i que està en la coordinació de la campanya per un canvi de llei electoral. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, si et sembla, comencem amb la primera pregunta, i és una mica situar aquesta campanya en el temps polític, per dir-ho així. Si, la pregunta seria si neix com a conseqüència dels resultats electorals de les generals del 9 de març o era una iniciativa que ja partia d'abans.
A veure, la iniciativa parteix d'abans, el que passa és que... I nosaltres la vam presentar, la vam posar al carrer el 23 d'abril d'enguany. Però entre l'1 de març i el 23 d'abril hi ha molt poquet temps i llavors no es pot imaginar que fa bastant de temps que nosaltres estem pensant, bueno, que pensem que aquesta llei electoral és injusta i que s'hauria de fer alguna cosa. I llavors hi ha uns resultats electorals que van donant una quantitat de vots i que no es correspon amb els escons que després que pensem que haurien de representar aquests vots que la gent ha dipositat a les urnes, i ja estàvem preparant la campanya, però diguem-ne a l'1 de març potser ha sigut la culminació, però ja la teníem pensada abans la campanya.
Però la segona part d'aquesta pregunta seria per què ara i abans no?
A veure, sempre hi ha temps per coses i fa molt de temps que pensàvem que s'havia d'endegar. I aleshores també que altres formacions, una mica, aquí a Catalunya, una mica independentment del color, que et diuen, ostres, clar, quan va haver el resultat de l'1 de març, que ha sigut molt aclaparador, en el qual Esquerra Unida i la coalició aquí amb Iniciativa i Esquerra Unida Alternativa acaba tenint a Madrid sols dos diputats amb 900.000 vots, clar, els copets a l'esquena van ser superiors a la gent nostra de per aquí no, home, quina injustícia i tal, però si és una, ja ho sabem que és una injustícia de fa molts anys, doncs anem a posar a veure si podem resoldre o modificar aquesta injustícia, no? I va ser el que va, diguem-ne, situar més clarament que calia ja parlar d'aquest tema.
És alhora també una campanya de, només de, suposo, de... per canvi de llei electoral, sinó explicar també el dèficit democràtic que suposa, no?
Sí,
l'actual llei sí. Que tenim.
A veure, des d'aquí a Catalunya pot semblar que de totes maneres hi ha unes forces polítiques que es presenten a les eleccions, hi ha uns vots i treus uns diputats o no, però en aquest cas el treus i pot semblar que està, fins i tot està representat el que t'estan proposant com proposta política, programa, el que faran, i pot tenir una repercussió mínima perquè quan tens tan poca força és una mica difícil. Però clar, si això trasllades a altres parts de l'Estat, això és molt sagnant. Jo moltes vegades he pensat, un pot dir les meravelles del món que té un programa, bueno, és el millor, sempre és bo que sigui el millor possible i socialment més avançat, però amb la certesa de que segurament no sortiràs. I llavors és evident que hi ha llocs, o sigui, hi ha parts d'Andalusia, hi ha alguns llocs que sí que hem tingut escons en uns moments determinats, però hi ha llocs que hi ha gent que realment dius, és una gran moral que any darrere any o elecció darrere elecció votin una opció que saben que el seu vot mai comptarà. I aleshores per això s'ha de fer una readequació perquè aquests vots doncs comptin els de tothom en alguna mesura. Mm. Ara se'n van directament a la paperera. No? Mm-hmm.
Podem situar l'origen del sistema electoral actual, de fet, de la llei d'on, a la transició. Per què creieu que es va escollir aquest sistema i quin era l'objectiu polític que hi havia al darrere?
A veure, és el que vàrem decidir. Les forces de la dreta i que estaven dient que varien del franquisme, doncs es prepara el tema electoral i que ells comptaven amb un sistema que els donés majoria, sempre, o pogués donar majoria i poguessin continuar guanyant i governant el país, val? I sobretot el que intentava és un sistema que el que intenta és frenar minories, val? Per una banda, hi ha un exemple, des de l'any 82 fins a aquestes eleccions no ha entrat cap formació política nova en el Parlament, ara ha entrat el partit de la Rosa Díez amunt, però des del 82 no havia entrat ningú i hi ha hagut opcions diverses, no? Però clar, no, mai ningú arriba al topall. Llavors l'interès era de poder afavorir l'Espanya profunda, per dir-ho d'una manera, respecte a les metròpolis on hi ha concentrada la classe treballadora, per dir-ho d'una manera, que és més progressista. No té. Sí, perquè a més les concentracions obreres també són, efectivament, són la gent que ha donat suport més a les esquerres, i era una manera de frenar a les esquerres. A les esquerres hi ha els sectors més, i les més minoritàries, i també hem de comptar que al principi de la transició i quan van haver les primeres eleccions, les primeres, no dic només les primeres, sinó les primeres, les segones, hi havia molts grups diversos. O sigui, estava molt fragmentat, ara està com més concentrat tot el tema electoral, però hi havia moltes opcions i aleshores era una manera de frenar que opcions petites poguessin arribar al Parlament. Majoritàriament totes d'esquerres, clar.
I quines alternatives reals, o sigui, en el sentit de que no siguin només teòriques, sinó es poden proposar com a alternativa a l'actual sistema de llei d'on? El que vosaltres proposeu està agafat d'algun lloc que ja s'apliqui actualment o és una cosa nova?
Sí, mira, hi ha diverses fórmules a nivell mundial. Llavors hi ha la d'on, que ja la coneixem, llavors hi ha la de HER, que és un sistema més proporcional, però no és el sistema proporcional pur, perquè...
Però aquest s'aplica en algun lloc?
Sí. A Alemanya, a Bèlgica, a Grècia, a Dinamarca, a Islàndia, o sigui que són països europeus, que el sistema electoral és diferent, és més proporcional. Llavors, les circunscripcions que agafen, aquí la circunscripció és per província, llavors les circunscripcions que agafen són més àmplies i després fan un repartiment com si haguessin de picos o de vots, i en una part d'escons que es deixen i aleshores es reparteixen en relació a tots els vots com una circunscripció única, que és la cosa que nosaltres proposem. Per exemple, aquí ara tenim 350 escons. La Constitució diu de 300 a 400. O sigui que sense modificar la Constitució es podria ampliar fins a 400 el número d'escons que tenim. Aleshores fer una cosa més ajustada, i llavors ara també el que diu, per exemple, la llei de Hohn diu que d'entrada cada província té dos escons i després es reparteixen la resta en funció de la població. Per aquesta regla de 3, per exemple, el que deia l'exemple d'Àvila, a Àvila li toquen 3, o sigui, 2 li toquen perquè li toquen, el mateix que li toca a tothom. I a la província de Barcelona ens toquen 31, d'aquests quals són 2 són els que ja ens toquen i 29 amb la proporció respecte als habitants.
Sembla que és que 104.000 habitants poden estar en la xifra.
Però és que és una ràtio que no és igual per tothom. O sigui, en realitat tampoc no és que no és exacte. O sigui, fan, això sí que no t'ho puc explicar, el compte concret que fan. Aleshores, a veure, amb un sistema proporcional pur, el que comentava és que a Barcelona li tocarien per número d'habitants, abans que vam comptar, que li tocarien 104. Nosaltres no proposem. La llei de Hart no proposa que hi hagi un sistema proporcional pur, sinó que sigui un mixt, el més baix el que hi ha ara, per dir-ho d'alguna manera, més una ampliació de 50 escons que es puguin repartir amb les fraccions que quedin de gent que no només els que han tingut ja tenen escó, sinó entre tots els vots que hi ha, perquè potser pot haver una candidatura que estigui a, pues, no sé, a dues províncies de Catalunya, no? I que estigui a diverses d'Andalusia i algunes d'Euskadi. Llavors, potser també podria entrar per aquest sistema. No és, que no només dona més pes a qui ja té una representació. No?
És a dir, que no sé si ho acabat d'entendre, que en un moment donat, quan s'hagi fet el recompte amb la llei d'on, amb aquesta ampliació, el servei, un servei ampli per lo que veiem, doncs aniria a parar també aquestes formacions, no?
Exacte.
Formacions més, com t'has dit, particionades o...
Sí, seria península, bueno, estat espanyol, aproximadament circumscripció única, i a partir d'aquest, doncs clar... llavors, bueno, no sé si després m'ho demanes, però diguem-ne que ja al principi hi havia alguna gent que deia, ei, però això aniria en desviament, per exemple, de les formacions que són pues, territorials, per exemple, pues, aquí, els nacionalistes, no? Digues, Euskadi, Catalunya i tal. No, de fet això no els, no, amb ells no es perjudica. Perquè ja està fet, hi ha una certa proporcionalitat, bueno, i després tenim fet unes, bueno, havíem fet una cosa que era la propaganda que hem fet, no? Que nosaltres per un costat surt, per exemple, Convergència, vale? O Esquerra Republicana. Convergència en aquestes darreres eleccions amb 773.000 vots té 10 escons al Parlament. Doncs amb la proposta d'aquesta llei de Hart tindria Convergència tindria 11, o sigui, de fet, Convergència guanyaria un, perquè hi ha un tema de restes, perquè al mig. I Esquerra Republicana, amb 296.000, que ara hi han tocat 3, li tocarien 4, o sigui, amb les dades de les eleccions de l'1 de març, Vale, o sigui, això. Llavors, això, ara, de totes maneres, clar, a la coalició Izquierda Unida, Iniciativa Esquerra Unida, amb 262.000 vots, que ens tenim dos, pues, tindríem 14. Perquè hi ha tota la part que ens presentem al conjunt de l'Estat i en tota la majoria de províncies que són, han quedat 600.000 vots que no compten per res.
Per endegar aquesta, això, aquest canvi de llei electoral, aquesta reforma de la llei electoral, suposo que no només s'ha de passar per un tema institucional, sinó que l'heu plantejada des d'aconseguir una sintonia amb la societat, no? Des de la base també, sortint al carrer. Com ho heu encarat dues potes?
Nosaltres hem fet dues coses, no? Ja fa temps, o sigui, ja s'havia plantejat un tema institucional a l'anterior legislatura, queden els despatxos, perquè bueno, si no tira endavant doncs no tira endavant, i ja s'ha tornat a presentar. Però de totes maneres la campanya nosaltres bàsicament l'hem volgut al carrer. Llavors, és veritat que ha sigut tan sagnant el resultat d'aquest electoral que bueno, s'ha fet aquest cop, ja ha resolt els mitjans, hi ha molta gent que està dient coses, però això des del Vicenç Navarro, que ha fet articles, que quan van fer l'altre dia, bueno, l'altre dia, aquest estiu, la inauguració de la Universitat Progressista, doncs clar, va parlar d'aquest tema també, vull dir que hi ha coses que són molt fortes, però nosaltres sí, des d'Esquerra Unida Alternativa, fonamentalment ens l'hem plantejada recollir signatures al carrer. O sigui, nosaltres tenim uns díptics, tenim les signatures i bueno, portem recollides pues, unes 10.000 signatures. Ara quan fem el recompte, perquè fins després de l'11 de setembre la gent que està de les festes majors i tot això, el recompte final no el tinc, però de totes maneres, o sigui, el que ens interessa és portar-ho al carrer. Perquè també hi ha gent que ens ha dit, ah, això us interessa a vosaltres perquè teniu uns resultats que queden, o sigui, sou els principals perjudicats. I nosaltres diem, bueno, això és una manera de veure-ho, però també aquesta idea de que tots els vots valguin el mateix és important. I llavors, clar, també hi ha una altra cosa, que al final, si tu saps que el teu vot ha d'anar a les escombraries, pots fer dues coses, el pots abstenir, o pots, pots fer o votar el que sigui, o hi ha molta gent que, com diu el Vicenç Navarro, al final no vota a favor de, sinó en contra de. Llavors hi ha molta gent que acaba anant a votar per dir, ai, perquè no vull que surti aquell. Però ja és un vot cautiu, això, no? No és lliure. fins i tot en el sentit de quan vas a votar, no? I pots no votar també.
O sigui. Heu posat una data límit per la campanya?
La data límit està entre el nostre sopar, que fem el sopar anual, i aquest i és el 4 d'octubre, i l'assemblea, que és a mitjans de novembre. O sigui, és la que posem. Ara, de tota manera, bueno, una data límit en el sentit de dir la, pues, fer un esforç per a recollir les signatures, però depèn com vagi la cosa continuarem recollint, perquè és un tema que no s'acaba, és un tema que no el tenim resolt. I de totes maneres jo penso que ha d'anar més, perquè, bueno, perquè no és el mateix això que hi hagi el president Zapatero que té que arribar a acords amb la dreta i amb no sé qui, perquè ells ho tenen justet. Val? Que es veiés que tinguessin al Parlament una representació de les esquerres en general més àmplia, i aleshores excuses com aquesta ja no les tindria. Llavors, clar, les parts, les polítiques podrien influir d'una altra manera. Ara, amb només dos diputats, i a part que puguin fer les altres forces.
Quin és el número de signatures que tindrien que recollir, per exemple, perquè fos a debat parlamentari al Parlament de Catalunya, per exemple?
Perquè
hi ha diferències, no és el mateix número d'assignatures pel Parlament de Catalunya que pel Parlament.
Què passa? Nosaltres hem plantejat una recollida d'assignatures que no la podem presentar oficialment. Per què? Perquè el que estem plantejant és una reforma d'una cosa que té a veure amb la Constitució. Ara, no tindríem que reformar la Constitució, però sí una adaptació d'una norma que ve de la Constitució, i aleshores això no permet una ILP. Nosaltres haguéssim plantejat una iniciativa legislativa popular si sabéssim que es pot, però no es pot per d'on penja la llei electoral. Llavors no ens l'admetrien a tràmit. Nosaltres estem recollint signatures, llavors el temps és el que nosaltres ens vulguem donar. O sigui, no tenim ni un termini ni una quantitat de signatures mínimes que haguem de recollir.
És a dir, per un canvi de llei electoral no es pot dur a
una ILP, no. Té que ser un tràmit parlamentari diferent que una iniciativa legislativa popular. Bueno, el tràmit parlamentari ja s'ha fet, es va fer l'altra vegada i ara fa...
És a dir, que perquè surti, per iniciativa d'un grup parlamentari.
Exacte. No? Exacte.
Doncs, si vols, tu has dit que hi havia un argument que s'ha utilitzat per contra d'aquesta reforma de llei electoral. Jo n'havia sentit d'altres, que és que es parlava de que la llei d'on assegurava la proporcionalitat territorial, però no en el sentit nacionalista, sinó del camp enfront de la ciutat. Tu ja has respost que, bueno, en realitat, per el que suposaria la proporcionalitat que vosaltres plantegeu, això no seria així.
A veure, nosaltres la primera, hi ha diverses coses que veiem. Que
també perquè
un fonament de la democràcia és que, diguem-ne, els drets de les persones, i el dret de les persones és que cada persona és un vot, i en aquest sentit també, bueno, això no té res a veure amb la llei electoral, però també quan nosaltres defensem el vot per la gent immigrada resident aquí, té a veure amb això, amb els drets de les persones que estan en un país, que són, etc. Això és una, la primera. És veritat que hi ha gent que té por de que les ciutats facilitin el camp, no? Bueno, em sembla que això s'ha de resoldre amb polítiques progressistes, proteccionistes quan cal, però la veritat és que no sé en què ha beneficiat el camp aquesta llei de Hon, quan un va pel camp i veu que hem depengut de les polítiques de la Unió Europea, que han donat recursos perquè deixin de produir-se llet, deixi de produir-se cereals, o sigui, no sabria dir-te. Jo entenc que hi hagi gent que té por, però de totes maneres, en principi, també el que s'ha de veure és quines polítiques defensa cada formació política que es presenta a unes eleccions. A camp, ciutat, segurament hi ha gent interessada en fer la contradicció camp ciutat. Quan els del camp que tenen problemes al camp, com és la gent amb les collites, Unió de Pagesos, venen a la ciutat, amb els ciutadans de la ciutat s'entenen bé. Els problemes estan en una altra banda.
Vosaltres creieu que una vegada feta la reforma, aquesta reforma de llei electoral, serviria per canviar com a aquestes inèrcies cap a l'absentisme, al bipartidisme, no? O és més una falta de, o és més una falta d'alternatives per part de l'esquerra sumat a aquesta llei electoral injusta?
Jo crec que, a veure,
vull dir, també pels propis treballs del doctor Navarro, que parla de que en realitat no hi ha hagut un vot conservador, sinó, bueno, que sumat amb l'esquerra en conjunt, doncs se segueix haver-hi com dues Espanyes, si diguéssim, quasi, no?
Hi ha dues Espanyes, bueno, hi ha més temes. Jo, és una mica així com gordo dir-ho, però quan ho veus els resultats per les zones on hi ha el vot d'un color i el vot d'un altre, es veu, això es veu molt.
O sigui, per explicar-lo millor una mica més la pregunta, o sigui, que en realitat la llei d'ON és un reflex sociològic, se suposa, des dels defensors de la llei d'ON, que és un reflex sociològic de les tendències polítiques, quan crec jo que es pot plantejar la reforma de la llei electoral perquè existeix el marge del vot d'esquerra que no està ara mateix reflectit.
Quan es va decidir que el sistema que se seguiria seria el de la llei d'ON, era perquè, com comentava abans, no? Era perquè el que es volia era frenar, diguem-ne, el pes i la força de les esquerres. Entenem totes. Llavors hi ha gent que diu, bueno, llavors tal, però el PC no hi havia Esquerra Unida. Però era també dels socialistes, era de les esquerres en general. Després això s'ha anat comprimint amb, diguem-ne, amb dos partits, i ara jo diria que al marge dels copets a l'esquena era dir que algunes persones significatives dels socialistes aquí a Catalunya ens han signat, no?, per la campanya aquesta, però de totes maneres ara se dediquen al PSOE, li va bé, perquè un bipartidisme en el qual tu t'assegures, bueno, assegures que necessites els vots dels ciutadans i les ciutadanes, però que és, jo sóc el que represento les esquerres, no?, o si no és la dreta, doncs clar, aquesta cosa, doncs, no, primer, nosaltres el que volem és que el vot sigui més lliure, o sigui, això, cada persona un vot, que la gent pugui votar amb tranquil·litat, de que el seu vot és en funció de les polítiques, de les propostes o les persones que considera que representen amb, doncs, això, a les candidatures, a les electorals que es donguin, d'una manera lliure, i no sempre amb el vot de la por de que voto aquest perquè no surti l'altre, que això sobretot a les Espanyes es dona bastant, més que potser aquí, però també per assegurar que ja, no sé, a nosaltres ja n'escon. Jo conec gent a Girona que quan toquen les eleccions estatals diuen, pues és que com jo sé que segurament no sortireu, pues em sembla que el vot va per uns altres. I gent que, amb tot el carinyo, i que no et pots barallar perquè hi ha un punt de realitat, no? No assegures que aleshores si surts, si et toca, et toca. Això és una part. Llavors, que el vot sigui lliure, que la gent pugui fer-ho en funció de les propostes i no a les contres. Llavors, el tema del desencís. A partir d'aquests eixos, llavors que la gent ja, si està desencisada o no li agrada, també es pot abstenir. O sigui que el tema és, però aquí jo penso que hi ha una part d'abstenció, que hi ha gent que diu, si lo meu no pot sortir o jo sé que això no sortirà, ja no, ni vaig a votar. Llavors hi ha gent que no va votar senzillament perquè no li convés res de les propostes que n'hi ha. Vull dir que això no es pot fer. Jo no sé el que diuen els altres companys, no faria una extrapolació que el conjunt de l'abstenció és per aquest problema. Però sí que hi ha una part majoritari, que cada vegada és una mica més gran, que es pot donar per aquesta banda. Llavors el tema del desencís segurament formaria part d'una altra entrevista, no, d'una altra cosa, no? Perquè sí que hi ha factors, però el tema de la llei ens sembla que és una cosa bàsica. Hi ha altres països que ho estan fent, i per exemple a Itàlia, que té un sistema com el nostre, pues bueno, ja es va veient que també es va reduint, o sigui, a la mida que hi ha una mica de baixa d'un vot, d'un sector del vot de l'esquerra, o que queda més fragmentat, clar, aleshores doncs desapareixes del Parlament. Bueno, és un problema. És un problema per poder marcar, o sigui, polítiques pues, més socials i més d'esquerra, i marcar més, sinó al final uns se'n van sols i són els que els hi dona la gana. I les polítiques neoliberals continuen endavant.
per acabar, podries donar-nos vies de, bueno, d'informació, això poder signar, em sembla, fins i tot per internet es pot fer, no?
Es pot fer per
o fins i tot també, no sé si poguessis donar també informació sobre el model aquest, explicant la llei, li has dit llei Hertz, es diu, em sembla?
H-A-R-E.
Bueno, no sé, informació a la llei aquesta o a la vostra campanya, una mica en general per la gent que s'escolta.
Per nosaltres hi ha la web que és www.reformadelalleielectoral.cat.
Reforma de la llei electoral, tot junt.
Tot junt. .cat, que es pot signar electrònicament i la recollim, vull dir que nosaltres no ens en seguim lent de les signatures electròniques i això van arribant. Llavors, per exemple, nosaltres que posem paradetes al carrer recollim signatures, doncs com es dona a la gent, se li dona la informació, hi ha gent que diu jo ja m'ho miro, i després després de cada espai que la gent s'ha posat al carrer, pum, hi ha un quant allà de signatures electròniques, la gent que s'ho ha mirat i tal i qual, i llavors dona suport per la web, no? Jo de la llei aquesta que proposem, el que és la normativa concreta, no sé si està penjada a la web, per veritat. I aleshores, mira, ara que em fas tu aquest comentari, no, proposaré que estigui, que no només amb els exemples que nosaltres hem anat donant, que demostren pues que hi ha formacions polítiques que no perdrien, que sobretot les que són de caire, bueno, nacionalista, perquè són territorials, bàsicament Euskadi, Catalunya i Galícia també, el grega tampoc no perdria, i aquestes coses.
Bueno, suposem que també a través de la pàgina web poden veure l'exemple, encara que sigui de forma sintètica.
I a la manera també estan penjats alguns dels articles que parlen d'aquests temes, de gent, i articles que han sortit als diaris, o sigui, hi ha bastanta documentació al respecte, que la gent s'ho pot mirar i donar-nos el suport.
Saps d'alguna paradeta que es faci ara a Barcelona que puguis dir, mira, tal dia estarà en tal lloc, anunciar-ho ara?
Però jo el que sé que cap de setmana, com ja la festa major de Montornès, estaran recollint signatures a Montornès. Aquests, el cap de setmana mateix, no, el cap de setmana passat havia gent que estava recollint el 11 de setembre, però em sembla que aquest cap de setmana, el que és la ciutat de Barcelona, es dona en festa.
Hi ha Montornès.
Hi ha Montornès i sí, és tot a Montornès. O sigui que si hi ha gent que es passejarà pel Vallès Oriental, sap que hi ha la festa en major de Montornès i a la parada a la nostra barraca estarà la gent recollint signatures, és el que puc dir d'aquesta setmana.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Àngels.
De res, a vosaltres.
Gurrubi, baby, gurrubi!
Bé, ja hem escoltat aquesta entrevista amb l'Àngels Tomàs. Ja veieu que té una plana web on es podeu informar millor de lo que hi ha al voltant de tota aquesta campanya, reformadelalleielectoralcatalana.cat, reformadelalleielectoralcatalana.cat. I ara agafarem els últims minuts ja del programa i llegirem la notícia de que Ford vol acomiadar més de 1.000 treballadors de la planta d'Almussafes. Quedeu-vos fins a 2:15 a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona, tots els diumenges en directe de 12 a 13.30, amb remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia.
Something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó.
Fa pocs dies, la multinacional nord-americana Ford anunciava públicament l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació de caràcter temporal que afectava 1.300 treballadors de la factoria d'Almussafes, xifra que ha sigut rebaixada a 1.013 per les pressions sindicals. L'ERO suposa una suspensió temporal dels contractes d'una bona part del planter de Ford Almussafes que entrarà en vigor el proper 29 de setembre i finalitzarà teòricament el 17 de setembre. De desembre. La direcció de l'empresa basa la seva decisió en una menor necessitat de la producció de la factoria a causa de la caiguda en la venda de vehicles, registrada a nivell europeu durant els mesos de juliol i agost. Durant els mesos d'octubre a desembre, la planta d'Almussafes produirà 350 vehicles menys al dia del model Focus. El 7 de gener, segons planificació de l'empresa, la Ford d'Almussafes començarà a produir en les seues instal·lacions el model Fiesta, que ja ha començat a ser fabricat a la planta que Ford té ubicada a Colònia, Alemanya. Els quatre sindicats amb representació a la planta Ford Almussafes manifesten la seva oposició a l'ERO. Tots quatre exigeixen a la direcció de l'empresa que aquesta s'encarregui de mantenir, de garantir el pagament del 100% de la base reguladora dels salaris afectats, atès que l'administració s'encarrega del 70%. L'empresa, però, no es mostra predisposada a arribar al 100% de la base reguladora i el tancament d'aquesta edició, això és una font d'una web que es diu L'Accent, se sap que Ford podria arribar a oferir als sindicats properament el pagament de la base reguladora fins a un 80%. Des de STM Intersindical Valenciana, l'ERO té la seua arrel en una negligència de la factoria d'Almussafes, tal i com explica Paco González, membre del secretariat d'aquest sindicat. I citem, les instal·lacions d'Almussafes no han sigut encara preparades per a la producció del nou model Ford Fiesta, que explica que molts treballadors hagan de perdre temporalment el seu lloc de treball. Apunta González que el planter d'Almussafes sempre ha sigut el qui més guanys i beneficis li ha portat a Ford a Europa, i per això no s'entén que aquest expedient siga només aplicable a la factoria ubicada en terres valencianes. La Intersindical Valenciana vol assegurar una vegada Ford llista els noms dels afectats per l'ERO que no es produisquen acomiadaments improcedents. Respecte a la possibilitat que Ford convertisca aquests acomiadaments temporals en acomiadaments definitius, diu González que cap sindicat contempla ara aquesta possibilitat, però en cas de produir-se, obriria un conflicte de noves magnituds a la factoria. Per la seva banda, el sindicat CGT ha expressat que l'expedient regulador d'ocupació és absolutament injustificable i ha apel·lat a les multinacionals d'utilitzar els amples beneficis econòmics de què disposen per fer front a la crisi econòmica. De fet, amenacen emportar als tribunals la direcció de la factoria si tots els treballadors acomiadats no perceben el mateix salari durant la seva absència. Pel que fa a la UGT, una amb majoria absoluta Ford Almussafes, aquest sindicat ha exigit a l'administració valenciana i a la Direcció General d'Ocupació que no accepten l'ERO temporal si l'empresa no complementa els salaris dels treballadors fins al 100%. Miquel Rosaleny, de Comissions Obreres, ha insistit en la necessitat d'evitar els acomiadaments de les persones que més puguin patir-ho, com els treballadors a punt de jubilar-se. El govern valencià, per la seva part, ha demanat tranquil·litat a través del vicepresident del Consell i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, Gerardo Camps, tot expressant que no s'han de dramatitzar els acomiadaments. En cas que prospere aquesta suspensió temporal de contractes, i així serà segons Ford, estaríem davant la major regulació temporal d'ocupació d'aquest segle al País Valencià. L'ERO de la Fort supera amb escreix els precedents de regulacions d'ocupació a terres valencianes. Ni els 542 treballadors acumulats per la marca per la marca Lois l'any 2006, ni els 300 acomiadats per Tàvex, Alginat i Navarrés el mateix any, ni els 320 treballadors valencians acomiadats per Sintel el 2001 aconsegueixen obviar la importància d'aquest expedient. L'única diferència de l'ERO de Ford és que suposarà, en principi, acomiadaments temporals i no definitius com els seus precedents. S'ha assenyalat també que les repercussions de l'ERO podrien fer-se sentir a les indústries auxiliars de Ford, al Almussafes i al País Valencià. De fet, es calcula que per cada treballador acomiadat a Ford, al Almussafes, hi en seran 1.013 de 7.000, hi haurà de 2 a 3 pèrdues d'ocupació en empreses auxiliars de la companyia. Un dels pobles més perjudicats per la decisió de Ford serà el Almussafes, que veurà augmentada la seva taxa d'atur pels acomiadaments temporals. El veïnat es mostra incòmode front a la situació, ja que el 60% dels 17,3 milions d'euros del pressupost de la localitat depèn directa o indirectament de Ford o d'algunes de les empreses del seu entorn. Des de l'arribada de la companyia l'any 1976, el Almussafes ha esdevingut el poble amb la renda per càpita més alta de tot el País Valencià. La competència del Almussafes a Europa. La factoria Ford, el Almussafes, es veu en l'obligació de competir a Europa amb dues fàbriques de Ford en territori alemany. Una ubicada a Saarlouzi, encarregada de la fabricació dels models Focus, C-Max i Kuga, i una altra instal·lada a la ciutat de Colònia, que produeix els models Fiesta i Focus. A més, la firma nord-americana preveu inaugurar en breu una nova fàbrica a Romania, a la recerca de mà d'obra barata, on es fabricarà el nou K, model realitzat abans a Almussafes. Una de les raons de pes que han motivat el retall de producció a la planta d'Almussafes es deu a una qüestió de productivitat. Almussafes, cara a Alemanya, s'enfronta a unes enormes despeses logístiques, atenent que moltes peces necessàries per a la fabricació dels automòbils han de ser transportades des de l'est d'Europa. Cal afegir a més que la xarxa ferroviària alemanya permet a les seues factories pagar més salari i abaratir així el procés de producció. No debades, l'escàs desenvolupament del corredor mediterrani i la inexistència de bones comunicacions que engessen els països catalans amb Europa han determinat que Ford aplica el seu expedient regulador al Almussafes. Bé, doncs, aquí tenim un altre terrible exemple del que signifiquen les deslocalitzacions en búsqueda del màxim benefici capitalista i del lloc que ocupa Espanya en la perifèria del capitalisme europeu. Ens manca productivitat, ens manca despesa en infraestructures, perquè tenim un model de capitalisme basat en l'acumulació de capital extensiva i no intensiva. Què vol dir això? Que es basa en baixos salaris, baixa qualificació de la mà d'obra de treball i tasses d'explotació, de superexplotació, en comptes d'inversió de nou en modernització del sistema productiu. Per tant, una fàbrica o un que abans venia aquí perquè hi havia una mà d'obra barata, el que farà és anar a buscar, com a Alemanya, unes bones infraestructures i que, a més, queda molt a prop de Romania, que és, com si diguéssim, la nova cantera de mà d'obra barata per part del capital europeu i nord-americà, en el cas de Ford. Bé, amb aquesta punyent notícia que ens serveix per encetar una nova reflexió sociopolítica a Onda Libre, ens acomiadem fins a la setmana que ve. Us hi esperem un altre diumenge més en directe fins a 2:15 a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa el dimarts a partir de la 1 del migdia, o bé també el podeu descarregar al vostre ordinador quan l'haguem penjat al nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com. www.espaiebrat.blogspot.com. Fins la setmana que ve. Seguiu escoltant aquesta, la vostra ràdio lliure i autogestionada de Barcelona, Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM.